Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A 6 del matí, bon dia, Catalunya. De la terra, que és dimecres. Per fi és dimecres... Ui, comencem bé el dimecres. Avui és dimecres 20 de març del 2024. La primavera! Hem entrat a la primavera. Avui serà un dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims i per pols provinent del Sàhara. Ara de bon matí amb alguna boira i a la tarda amb ruixats al Pirineu. L'ambient és fresc a hores d'ara i el migdia serà càlid, tot i que les temperatures quedaran 2 o 3 graus més frenades que ahir. El PP continua maniobrant per entorpir l'aprovació de la llei d'amnistia. Ara els populars, que tenen majoria al Senat, volen obligar el Tribunal Constitucional a decidir si el Congrés va passar per sobre de la Constitució quan va votar a favor d'aquesta llei d'amnistia. Creuen que va ser una reforma de la Constitució encoberta. És un mecanisme inèdit que, segons alguns experts, podria retardar al voltant d'un mes més l'entrada en vigor de la llei. Altres fonts ho neguen. Des del govern d'Espanya i des d'Esquerra faran una crida a la calma, però aquesta argúcia planteja el dubte de si Carles Puigdemont arribaria a temps o no per una hipotètica investidura. Mentrestant, Ciutadans i el PP tenen 3 dies per arribar a un acord per anar junts a les eleccions catalanes. Segons el Mundo, des de la cúpula espanyola del Partit Taronja pressionen la direcció del partit a Catalunya perquè s'hi posin bé, perquè si no, diuen, hi ha risc que desaparegui Ciutadans. A tot això, el govern d'Espanya ja ha donat un cop de porta a la proposta de finançament que ha proposat la Generalitat. El govern català pretén recaptar tots els impostos amb un sistema similar al basc, però des de la Moncloa insisteixen que qualsevol reforma del sistema de finançament s'ha de pactar amb totes les comunitats autònomes. Avui tertúlia amb Xavier Melero, Anna Gómez, Ferran Casas, Ramon Rovira i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Un dimecres en què el Regne Unit tenim nou episodi del serial Kate Middleton. Ara investiguen si algú va intentar accedir a les dades mèdiques de la princesa de Gales quan la van operar. A més, la suposada amant del príncep Guillem ha sortit a negar que tingui cap ni una relació amb ell. Més coses. Els funcionaris de presons no tenen previst bloquejar avui els centres. Si més no, de manera coordinada, volen portar avui centralitzar la seva protesta a la plaça Sant Jaume de Barcelona després que ahir no s'arribés a cap acord amb el Departament de Justícia. Els esports. La desgràcia persegueix Thibaut Courtois. El porter del Real Madrid s'ha trencat el menisc quan li faltaven, setmanes per reaparèixer després d'haver-se lesionat els lligaments creuats el mes d'agost. Però de l'altre genoll. D'aquesta manera diu adéu al que queda de temporada. I el Barça tem que Xavi s'acabi perdent el clàssic per la targeta vermella que va veure diumenge al Metropolitano. El motiu és que podria afegir-se-li un partit més de sanció per ser reincident. Déu-n'hi-do. I a les 11 avui al Monarracú parlarem amb la guanyadora de l'últim premi Anagrama de novel·la, Clara Caraltó. L'escriptora ens presentarà el llibre Com el so d'un batec en un micròfon, que avui arriba a les llibreries i que explica la història d'un amor d'estiu, de joventut i de descobriment de la vida adulta. I després, televisió, per parlar segur avui de Supervivientes, amb el David Broch i el Víctor Amela. I amb el Marc Segueix i el Diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Ja, la tirada. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Mònica Auser, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Agustí?
Sí, que avui tots els diaris destaquen l'última maniobra del PP, que ha posat en marxa tota la seva maquinària per congelar l'amnistia al Senat. La portaveu popular a la cambra, Alicia García, ho anunciava així.
Que el Grupo Popular va a proponer que esta cámara inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución.
Es tracta d'una fórmula inèdita fins ara a la política espanyola, el que s'anomena un conflicte entre òrgans constitucionals. En aquest cas, el Senat demanarà al Congrés que faci marxa enrere i retiri l'amnistia perquè la majoria popular de la cambra considera que no és constitucional. Si el Congrés no rectifica, cosa que si no hi ha sorpreses no farà, serà el Tribunal Constitucional qui s'haurà de posicionar. El que no està clar encara és quin efecte tindrà això. Alguns experts creuen que podria ajornar l'aplicació de l'amnistia al voltant d'un mes. Ho deia el catedràtic de Dret Constitucional de la UB, Xavier Bosch, al 9C de RAC1.
I el que es tracta és d'aconseguir que retardi l'aprovació de la llei d'amnistia. Jo crec que això significarà segurament afegir un mes més a les previsions.
Tot i així, hi ha altres veus que creuen que no hi hauria d'haver retard.
Tant el govern espanyol com Esquerra Republicana defensen que el moviment del PP no va enlloc.
Fan una crida a la calma i deixen clar que l'amnistia tirarà endavant igualment, tot i que carreguen contra les maniobres dels populars. En parlen el ministre de Justícia Félix Bolaños i la senadora republicana Sara Bailac.
Puro artificio para que Vox no se enfade mucho con ellos, pero no tiene ningún viso de prosperar.
Que els mateixos que es queixen de suposades irregularitats de la tramitació de la llei al Congrés estiguin ara perpetrant fraus de llei constants amb la seva majoria absoluta al Senat.
Junts no s'ha pronunciat, tot i que una de les incògnites que genera aquest retard que el moviment popular podria provocar en la llei d'amnistia és si Carles Puigdemont podria arribar a temps o no a un debat d'investidura si finalment es presenta com a candidat del partit a les eleccions del 12 de maig.
Això ho sabrem, vaja, demà. Des d'Elna, una a les 7 de la tarda, l'Ajuntament hi haurà una conferència del president Puigdemont. Precisament sobre les eleccions segueixen les negociacions a contrarellotge entre el PP i Ciutadans per presentar-s'hi junts.
Comptant avui, els dos partits tenen només 3 dies per posar-se d'acord. Divendres, és a dir, demà passat, s'acaba el termini per presentar les coalicions. Si no, només els quedaria l'opció de presentar-se sota una sola marca, o PP o Ciutadans, o bé els dos partits per separat. Recordem que en el cas d'anar en coalició se sumarien els drets electorals dels dos partits. En canvi, si es presenten sota una sola formació, en aquest cas seria el PP, es perdrien els drets de Ciutadans i només tindrien els dels populars, que corresponen a 3 diputats, que són els que hi ha actualment al Parlament. Sigui com sigui, Ciutadans continua rebutjant l'opció de dissoldre's dins la llista del PP, un posicionament que, segons El Mundo, no agrada als peixos grossos del partit a la resta de l'Estat. Creuen que, si no s'arriba a un acord, el 12 de maig tot el partit s'haurà de baixar la persiana. Per això aposten, si cal, per anar sota les sigles populars.
Qui és un merder? I això us ho dic perquè ho sé. Si aquí parlem molt de la relació de Catalunya i Espanya, i Catalunya i Madrid, ara molt Madrid, més que Espanya, Madrid i tal, això ho està patint ara el PP i Ciutadans. És a dir, que són víctimes de Gènova i de la seu de Ciutadans, que estava, bé, no sé on està ara, però estava al costat de la plaça de Toros de les Ventes. És a dir, la capital d'Espanya és Madrid, ella pren totes les decisions. Llavors, és bestial perquè Gènova està intentant fotre mà a tot el que està passant a Catalunya i Ciutadans Madrid vol fotre mà a tot el que està passant a Catalunya. I llavors això, hi ha un moment que a vegades amb un dirigent del PP l'altre dia li deia no, si al final sereu vosaltres el que acabareu demanant la independència de Madrid. I és que era així, és que és el que està passant, és a dir, aquesta manipulació, és aquesta voluntat de controlar des de Madrid. Però avui jo els he dit que el secte de la sis, tenim un matí avui. Jo dic, és un matí de ràdio. Però dius, bueno, per què? Dius, mira, primer, perquè a les 9 tenim la sessió de control al Congrés. I ja sap que la sessió de control al Congrés ara és el Sálvame Deluxe. Aviam què passarà, quins crits, qui es fotran qui... Avui serà interessant sentir el que passi a partir de les 9 en punt. Una. Després d'aquesta llei, que si es tramita o no tramita, la llei de l'amnistia, aviam si avui recorre aquesta... Bueno, si recorre la tramitació de l'amnistia al Tribunal Constitucional, pot allargar o no més això, i, per tant, allargar la possibilitat de que pugui tornar per ser investit el president Puigdemont, en el cas de guanyar la sessió d'investidura, i avui, evidentment, hi haurà opinions sobre el tema, i tindrem el Xavier Melero, aviam què n'opina d'això. I després perquè també hi ha un esmorzar informatiu del president aragonès a Madrid. Déu-n'hi-do. Tot això, escolta'm, a les 9 del matí, aquí, en directe a RAC1. Mentrestant, a la proposta de reforma del finançament autonòmic que ha llançat la Generalitat, i escolta'm, al cap d'un quart d'hora ja va sortir el govern espanyol dient, escolta'm, no us ho podríeu haver estalviat. No,
Sí, Pere Aragonès plantejava ahir recaptar tots els impostos amb un model semblant al basc, però la Moncloa ja hi ha tancat la porta. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, adverteix a Esquerra que si vol negociar res de finançament ho haurà de fer amb totes les comunitats autònomes.
Vienen propuestas por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Creo que en este marco es en el cual tenemos que, debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto.
Tot plegat després que el govern proposés ahir un nou sistema de finançament semblant al concert basc, però en què Catalunya també seria solidària amb la resta de comunitats autònomes. Des del Palau de la Generalitat creuen que aquesta seria la millor manera per acabar amb el dèficit fiscal i l'infrafinançament crònic que diuen que pateix el país.
A les 6 i 9 minuts, què més tenim?
Doncs que els consellers del govern d'Isabel Díaz Ayuso surten en defensa de la seva presidenta per l'allau d'informacions sobre els presumptes delictes que hauria comès la seva parella, Alberto González Amador. La consellera d'Hisenda de la Comunitat de Madrid, Rocío Albert, diu que s'està maximitzant tota la investigació fiscal al company d'Ayuso i assegura que és normal tenir discrepàncies amb Hisenda.
Si seguimos pensando que España es un Estado de Derecho, antes que nada está la privacidad y la protección de los derechos de cada uno de los individuos que tenemos que dar cuentas ante la Hacienda. Y entonces, por supuesto que a veces se producen discrepancias frente a lo que es la agencia tributaria, pero y durante estas discrepancias tienen que ser completamente privadas.
El que diria aquesta senyora, si en lloc de ser la parella d'Isabel Díaz Ayuso fos la dona de Pedro Sánchez. També et dic que exactament igual que al revés, eh? Vull dir que aquí tothom lluny s'arronya contra el veí al costat sense mirar com està ell. És a dir, tothom veu la casa al costat amb el luminosi sense saber si la seva està caient a trossos també. I mentrestant l'extrema dreta es podria convertir en la segona força al Parlament Europeu.
Això segons l'enquesta que publica avui l'Espanyol. Diu que les formacions conservadores i les dretes radicals podrien sumar 157 escons, convertint-se, com dèiem, en el segon grup del Parlament Europeu, a només 20 cadires del primer, que seria el Partit Popular Europeu. Això si arriben a un acord l'extrema dreta i els conservadors. Dins d'aquests grans grups hi trobem partits com Vox, Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni o Regroupament Nacional Francès de Marine Le Pen. El 2019 no hi va haver entesa entre conservadors i dretes radicals, però ara fa anys que les negociacions estan en marxa. A Espanya, el Partit Popular aconseguiria en aquestes eleccions europees el doble d'eurodiputats si les eleccions es fessin avui mateix. El sondeig també pronostica una caiguda de 4 punts del PSOE i un resultat a la baixa de l'independentisme. Junts passaria de 3 cadires a només una, i la coalició d'esquerres, amb Esquerra i el BNG, cauria 2 punts.
Em sorprèn. Permeteu-me que digui que em sorprèn aquesta estranya, fins i tot aquesta enquesta té alguna cosa que em sorprèn. Per exemple, la davallada de Junts, per exemple, no acabo d'entendre aquí tant la caiguda del seu així, i evidentment que hi ha una glopada de l'extrema dreta, és evident, i si això s'acaba confirmant haurem de preguntar-nos tot què hem fet malament. I mentrestant continua l'embolic al Regne Unit, ara investiguen si el personal de l'hospital que va operar Kate Middleton va intentar accedir al seu historial mèdic.
El diari The Mirror diu que hi ha sospites que com a mínim una persona va voler accedir a l'historial mèdic de la princesa, i això podria implicar una possible violació de la confidencialitat de la pacient, és a dir, un delicte criminal. La clínica, que és la mateixa que ha tractat Carles III per l'operació de pròstata, manté el silenci per garantir, diu, la privacitat dels pacients. A banda, també hi ha sospites que la Casa Reial Britànica podria haver editat una altra imatge, a banda de la Casa Pública Fons de Caterina de Gales i els seus fills. En aquest cas, és una foto ja fa anys en què hi apareixia també la llavors reina Elisabet II envoltada dels seus nets. L'agència Getty Images l'ha revisada i diu que la van millorar digitalment.
Que la van millorar digitalment. O sigui, m'entusiasma de debò, eh? O sigui, em sembla increïble. O sigui, tinc la sensació que estem escrivint una novel·la a temps real. Vinga, ara què passa? Bueno, ara surt aquí que la fotografia de la reina de fa un any, de fa dos anys, ja estava manipulada. Però és que a més, no només això, és que ara també resulta que l'amant del rei, del futur rei, nega que és una senyora que està amb un senyor que té 150 anys més que ella, que no passa res, però té 150 anys més que ella, i que aquest senyor era gay, i que ella ho sap, però que ho manté, i que té dues criatures. Bueno, tot és meravellós. És Margaret, com es diu la gran escriptora de Margaret Wood, es diu? Atwood, no és la Margaret Atwood, no estic parlant de Margaret Atwood, és? Però una de les grans escriptores de la novel·la, diguem-ho, d'amor i lujo. Que, Mònica, comença la primavera.
Ja ha començat, no? Sí, ja ha començat, sí, a les 4 i 6 minuts de la matinada hem entrat oficialment aquesta primavera que ja fa dies que dura, al meu coll no, però les temperatures sí, que es mantenen altes, i avui, demà, divendres encara continuaran elevades, però al cap de setmana cauen en picat aquests termòmetres, baixen entre 7 i 8 graus les temperatures entre dissabte i diumenge, i passarem d'aquests valors que, per exemple, divendres es mouran encara entre els 22 i els 27 a les comarques interiors, diumenge entre els 14 i els 18. Per tant, si heu guardat doncs aquella roba una mica més gruixuda, l'haureu de tornar a treure, perquè a partir del cap de setmana i la setmana que ve doncs l'ambient serà una mica més fresc. I avui amb sol, amb núvols alts i també amb aquesta pols sahariana en suspensió que mantindrà el cel més aviat enterbolit, i es mantindrà també demà i divendres, només amb alguns xàfecs en punts del Pirineu a partir del migdia. I al cap de setmana sí que dissabte s'esperen alguns ruixats, bàsicament a les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, que és on la temperatura quedarà més frenada, i en canvi encara es mantindran altes a Ponent i al sud. I diumenge no es descarta alguna gota entre la Costa Brava i la Costa de Barcelona. I ara mateix entre 13 i 15 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 11 a Lleida, 7 a Girona, 8 a Sant Pere Pescador i 6 a Cardona.
Per tant,
a partir del cap de setmana, baixa la temperatura, avall, sobretot diumenge. Dissabte ja es notarà a les comarques on es mantingui el cel més tapat, és a dir, meitat nord del país, i diumenge es notarà a tot arreu, i la setmana que ve es mantenen baixes. Més en la línia del que tocaria, perquè ara estem molt per sobre, estem uns 5-6 graus per sobre del que seria habitual, per tant, anem a tocar la normalitat, que últimament no la tenim gaire.
Bueno, jo ja he començat a trobar el cap, ho sento, no t'ho he dit encara. Avui és primavera.
Sí.
Però la setmana que ve?
És Setmana Santa. Mm-hmm. La pitjor setmana per fer previsions del temps.
Ja, perquè clar...
Mira, de moment ens aventurem a dilluns i dimarts perquè pinta pluja. És a dir, la gent que tingui plans dilluns i dimarts, que compti que plourà pràcticament tot el país.
Dilluns i dimarts?
Dilluns i dimarts, i amb més fresca. Sí, és bona notícia. Sí,
però, però ploure vol dir alegria, alegria o no?
Entre 30 i 40 litres al Pirineu, per exemple, entre 15 i 20 a les comarques interiors, i on plourà menys és a les comarques del sud. Entre dilluns i dimarts, això.
Vale.
Serien, de moment,
ja
els dies més inestables.
Ja, eh?
També es veu inestabilitat, però de moment no. Deixem-ho aquí.
Sí. Vale. Pinta dilluns i dimarts i després ja ho veurem.
Sí,
vale.
Sí.
Vale. Molt bé. És un quart de set, per cert, que els funcionaris de pressió traslladen avui la seva protesta a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
I seran a les 11 del matí per interpel·lar el govern de la Generalitat i continuar mobilitzant-se després de l'assassinat fa una setmana de la cuinera de Mas d'Enric. Això després que la treva d'ahir no servís per apropar posicions entre els treballadors i el govern. Els funcionaris mantenen que no s'asseuren a la taula fins que no hi hagi dimissions a la Conselleria de Justícia. La Generalitat s'hi nega. Avui, com dèiem, portaran la protesta a Barcelona, tot plegat quan en els últims 7 anys s'han triplicat les agressions als funcionaris per part dels presos. El diari Ara explica que l'any 2017 se'n van registrar 202 i que l'any passat en van ser 577, una xifra rècord.
I passa que avui l'Audiència de Barcelona podria comunicar, si permet que Dani Alves surti o no surti de la presó, i que a les 6 i 17 minuts en cinema sembla que ja tenim relleu per James Bond. Mitjans com el de Sun o People, l'actor Aaron Taylor Johnson podria ser el que agafés el relleu de Daniel Craig en el paper de l'agent 007. S'espera que se li presenti una oferta formal la setmana vinent. Taylor Johnson ha participat en projectes com Los Vengadores, La Era d'Ultron, Animales Nocturnos o Kick-Ass.
Sí, de Los Vengadores el conec jo.
Esclar. Tu no.
No.
Pues aquest nom així seria molt back-to-back, eh?
Sí?
Sí, chips i coses d'aquestes correctes. Aaron Taylor Johnson podria ser jugador.
Mira, que no descarti que li fem un especial, doncs.
Per cert, quan surt el back-to-back? Quan toca? La setmana que ve?
Dimarts que ve, sí, dimarts que ve toca.
Tot, també hem de fer una campanya perquè això del back-to-back sigui setmanal.
No.
Sí. Si m'ho vas dir l'altre dia, que no ho entenies. Com no, l'Aleix no et deixa fer això cada setmana.
No, pobre.
Bueno. Escolta'm. Què tenim d'aquesta nit retirada?
Doncs mira, que el Barça tem que el comitè de competició sancioni Xavi Hernández en més de 2 partits i que per tant es perdi el clàssic contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu. El tècnic el van expulsar per protestar diumenge passat al Metropolitano, primer amb una groga i després amb una vermella directa, i avui la federació farà pública la sanció. Com que Xavi ja el van fer fora en la primera jornada de Lliga al camp del Getafe, existeix la possibilitat que el seu càstig arribi a ser de 3 partits per ser reincident. És per això que el Barça ja ha mogut peça i de moment ha recorregut la vermella contra l'Atlètic de Madrid.
I què més tenim?
Que el calvari de Thibaut Courtois amb les lesions és encara més gros. El porter del Real Madrid encara no ha jugat aquesta temporada perquè a l'estiu es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre i a pocs dies de reaparèixer, ho havia de fer després de l'aturada per seleccions, ara s'ha trencat el menisc de l'altre genoll i diu adéu al que queda de temporada. I vinculat amb el Madrid i amb els vídeos que Real Madrid Televisión fa contra els àrbitres, Dani Carvajal ha assegurat a la COPE que no comparteix el mateix parer, segons els diaris de Madrid. Aquests vídeos no agraden a gran part del vestidor i ara Dani Carvajal, un dels capitans de l'equip, ha trencat una llança pública a favor de l'arbitratge.
Creo en la profesionalidad de los árbitros y aquí todos nos equivocamos. Por ejemplo, en Valencia pues ha criticado mucho a Gil Manzano, pues ha podido cometer un error, pues ha cometido un error, ¿qué voy a hacer? Yo también cometí un error y no metieron gol. Hay que también ser persona y valorar que es una profesión muy difícil y que a final de temporada hagas un balance y haya días que se equivoquen a tu favor y días en tu contra.
A tot això, els àrbitres ja no callen davant les crítiques del Real Madrid. El club va denunciar Juan Martínez Munuera per passar per als segons ells insults contra Vinícius en el partit al camp de l'Osasuna i ahir el comitè va assegurar que els àudios del partit desmenteixen la versió del Real Madrid. I encara un apunt més perquè avui el Barça femení juga a l'anada dels quarts de final de la Champions al camp del Brann de Noruega a les 9 del vespre i en directe a RAC+1. El seu hipotètic rival a la semifinal sortirà del guanyador del Chelsea-Ajax. Ahir l'equip anglès va guanyar 0-3 en el primer partit als Països Baixos.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diari. Hola, bon dia, què tal? Pues mira, avui és aquell que el dimecres no sé si puja o baixa, que és aquell dia de la setmana.
Però avui comença la primavera i això en general...
A mi no m'agrada.
Ve de gust, no?
A mi no.
Saps que anem fent la primavera?
Què dius?
Jo soc d'hivern.
Jo soc dels raros.
Pots estar en una terrassa fins a la nit.
No, res de terrassa. Això tot
l'hivern.
Aires condicionats.
Sona, no.
Si hi ha un grup de gent que s'hauria de... Bueno, s'hauria de portar... Fer querelles criminals. És la gent que dius, anem a dinar. I dius, molt bé. Serem quatre, molt bé. Dic, anem a terrassa... Com a terrassa? A dinar a terrassa? Amb una terrassa?
Al solet. No.
Com al solet? S'estira dins. Fora, ja, tots els animals i tots les mosques i la calor i el
i
sol i els coloms. I
no, a Barcelona no es pot fer.
Mònica, molt bé. No, és una cosa que no suporto. Si això, la terrassa, anem a la terrassa. Si us voleu fotre una cervesa a la terrassa, us la foteu. Jo us espero dins. I dinarem dins com a persones. Ja està.
Jo avui us porto un consell per començar el dia.
Home, ja perquè no pots prendre el sol.
No, a mi quan comença la primavera, comença l'infern ja, la prèvia de l'estiu.
Que tens al·lèrgia o alguna
cosa. No, perquè després
penotxa. No, però jo no
puc. Ja, però l'estiu.
No, jo viuria en un hivern permanent.
Ah, també.
Amb un clima britànic permanent.
Sí, i tant.
Estaríem tots ensupits, llavors.
No, res, bueno, ensupits.
Necessitem el sol.
Res, que estaran ensupits, va, aquell vídeo. Bueno, va, tirar.
Com deia, us porto un consell per començar el dia, i és que fer-se el modern i intentar fer servir expressions de joves és una missió, com a mínim, arriscada. Si no, escolteu el Xavi Puig.
És que hi ha tant jovent avui dia que si Fermín, que si Covarsí, que si Lamine Yamal, que parlen això de que si menjo coi... Que parlen això de que si menjo coi...
Que no t'entera!
Ell el que volia dir és parlar de servir cony, que és una expressió que fa servir el jovent d'ara per quan una dona mostra un gran exercici d'empoderament o de virtut pública. Jo què sé, la Rosalía està servint cony en un concert. Vol dir que ho està fent molt bé, que s'està exhibint de manera espectacular. I va dir, menjo cony, que és ben diferent.
Jo de debò, em vas dir fent res. Tu, Mònica, també.
Sí.
Sí, perquè no sabíem res d'això. Bueno, a quina hora? A quina hora ha estat?
A les 4 i 6 minuts.
A les 4 i 6 minuts. Ah, la cançó que dona pas a la primavera cantada pel Joan Manuel Serrat.
M'hauria agradat estar despert aquell matí que en un vestit verd entre uns bladars ell va arribar. Venia xiulant com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt, els naves campant. El voltaven les abelles, duia un barret de roselles, i a la bandolera em duia la primavera vint demà. quedat a estar despert, o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol. Intuïcons, teules i branques s'omplen de nius, i el roc que s'ho torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una perdida. I del conill la mirada i olorar la matinada, que la bandolera ens va dur la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert i seure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flavió sortit a rebre el comptat i guarnir amb flors a passar els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duria la primavera el 20 de març.
Ja amb aquesta cançó hem arribat a les 6:25.
El món a RAC 1.
A aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Tots els diaris destaquen la proposta de reforma del finançament autonòmic que ha proposat Pere Aragonès i que ja ha rebutjat el govern espanyol.
La Vanguardia destaca la negativa de la Moncloa, amb un el govern central rebutja el finançament que vol Esquerra. El periòdico encara ho ressalta més i titula Aragonès demana un finançament a la basca però amb quota solidària, i afegeix el govern reclama gestionar els 52.000 milions que es paguen en impostos a Catalunya. Per la seva banda, l'Ara aposta per el govern proposa recaptar tots els impostos. El nou model inclouria una quota solidària amb les altres comunitats i també una transferència a l'Estat. I pel que fa als diaris editats a Madrid, El País hi va amb un Aragonès demana una quota basca per al finançament de Catalunya i apunta al pla de recaptar tots els tributs, inclou un fons de solidaritat. I El Mundo, Esquerra reclama a Sánchez la sobirania fiscal plena per manipular els 52.000 milions en impostos. Aragonès exigeix poder recaptar el 100% del que genera Catalunya i tenir la clau de la caixa. Finalment, l'ABC diu Aragonès exigeix ara la independència fiscal de Catalunya, i La Razón, Aragonès vol recaptar el 100% dels impostos.
D'altra banda, molts diaris també es fan ressò de les traves del PP per endarrerir l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
Sí, La Vanguardia titula El PP obre la porta a recórrer la tramitació de l'amnistia al Tribunal Constitucional. La resta de publicacions editades a Catalunya passen de puntetes, i ho hem de llegir en pàgines interiors, però els diaris editats a Madrid s'hi agafen fort. El País escriu el PP avança cap a un xoc institucional per l'amnistia, afegeix la majoria popular al Senat iniciarà un conflicte entre òrgans amb el Congrés, mai fet servir durant la democràcia. També hi va El Mundo, el Senat acusa el Congrés de reforma constitucional encoberta, els juristes de la Cambra Alta consideren que la llei d'amnistia vulnera 16 articles de la Constitució, i La Razón, desafiament del PP a l'amnistia porta al Congrés davant el Constitucional.
Doncs a 7:45 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal.
RAC més 1.
Aquest dimecres la Lliga masculina de bàsquet i la Champions femenina de futbol es juguen a RAC més 1. A 6:45, Fenerbahçe-Barça amb Dani Aguilar, Jordi Colomer i Xavi Puig. El retrobament amb Jessica Missi. I a 9:00, quarts de final de la Champions. Brand-Barça amb Laia Coll, Soraya Chaui i Pere Aragai. Rival noruec en el camí cap a Sant Mamés. Aquest dimecres és Superdimecres d'Eurolliga i Champions a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Gordo, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
RAC 1, tots som 1. RAC 1.
Ricard Huguet, responsable nacional dels joves d'Unió de Pagesos.
Per què ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica, de que, oh, és que ha triat fer-se pagès, coi, i per què ha triat fer-se lampista, o per què ha triat treballar en una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual, és a dir, no ha de ser una cosa llunyana de la realitat de la societat. Coi, doncs clar, ho vaig triar, per què? Perquè m'agrada, perquè ho vaig triar així, com un altre ofici.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Víctor Cullell, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El PP activa una fórmula inèdita fins ara a la política espanyola per endarrerir l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
A través del Senat, on hi ha majoria dels populars, demanen al Congrés que faci marxa enrere i retiri la llei. Si el Congrés no rectifica, hi intervindria el Tribunal Constitucional, que faria que l'entrada en vigor de la llei s'endarrerís encara més.
El govern espanyol rebutja la proposta de reforma del finançament autonòmic de la Generalitat.
Pere Aragonès plantejava recaptar tots els impostos amb un model semblant al basc, sent també solidari amb la resta de comunitats autònomes, però la Moncloa ja hi ha tancat la porta. El govern creu que seria la millor manera per acabar amb el dèficit fiscal del país.
La ultradreta es podria convertir en la segona força al Parlament Europeu.
És el que diu l'enquesta de l'Espanyol sobre les eleccions europees. Si conservadors i dretes radicals pactessin, cosa que és probable, li trepitjarien els talons al Partit Popular, que doblaria els seus eurodiputats.
Membres del personal de la clínica de Londres on van operar Kate Middleton haurien intentat accedir al seu historial mèdic.
Això podria implicar un delicte criminal. L'hospital ja ha obert una investigació. D'altra banda, també hi ha sospites que la princesa de Gales podria haver manipulat una altra foto que es va publicar fa gairebé un any.
La Federació de Càmpings de Catalunya porta a la justícia el decret de sequera per la prohibició d'omplir piscines.
Demanen al Tribunal Superior de Justícia que obligui el govern a donar-los una alternativa. El sector tem que la mesura acabi en cancel·lacions i grans pèrdues econòmiques.
Els funcionaris de presons es mobilitzen avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Deixen els centres per interpel·lar directament el govern, però tampoc no es descarta que hi hagi alguna protesta aïllada, tot plegat, quan avui fa una setmana del crim de Mas d'Enric.
I l'Audiència de Barcelona podria comunicar avui si permet que Dani Alves surti de la presó.
El futbolista insisteix que no té cap mena d'intenció de fugir de l'Estat. Ara bé, tant la Fiscalia com la defensa de la víctima consideren que el risc que Alves acabi marxant al Brasil continua sent elevat.
Als esports, el Barça tem que Xavi es perdi el clàssic contra el Real Madrid i ha recorregut la vermella del Metropolitano.
Avui competició farà pública la sanció a l'entrenador del Barça, expulsat per protestar diumenge contra l'Atlètic de Madrid. Tot fa pensar que li cauran 2 partits de sanció, però podrien ser-ne 3 per reincident. Si és així, no es podria seure a la banqueta del Bernabéu. Un partit, per cert, que no podrà jugar Thibaut Courtois. El belga estava a punt de reaparèixer després de lesionar-se de gravetat al genoll esquerre, però ara s'ha trencat el menisc del dret i diu adéu a la temporada.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de cel enterbolit i amb ambient càlid al migdia.
Sí, cel emblanquinat pel pas de núvols prims, però també amb pols sahariana, que mantindrà aquest cel enterbolit durant tot el dia. Ara al matí també amb algunes boires, especialment on ahir van descarregar alguns ruixats entre les comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, i a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. Ara mateix l'ambient és fresc i al migdia continuarà càlid. Tot i això, les temperatures baixaran respecte a les d'ahir cap a les comarques interiors i ho faran entre 2 i 3 graus, màximes que encara es mouran, això sí, entre els 19 i els 24 graus.
I quines són les temperatures a hores d'ara?
Doncs ara mateix tenim 7 graus a Sort i també a Girona, 10 graus a Muntanyola, 11 a Lleida, 13 a Tarragona i temperatures de 13 a 15 graus a Barcelona.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, a hores d'ara cap incidència destacable. Són les 6:33.
RAC 1.
Aquest diumenge
diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fan paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Hola, sóc Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Alegria. Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
El món a RAC1.
6:37, el PP posa en marxa tota la maquinària per congelar i endarrerir l'aprovació de la llei d'amnistia al Senat. La nova maniobra del PP per intentar torpedinar la llei d'amnistia des del Senat ha posat cap per avall el tauler polític català i espanyol, i de ben segur que aquest matí centrarà l'atenció a Madrid. D'una banda, l'esmorzar informatiu que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, farà a la capital espanyola, i de l'altra, al Congrés, on l'amnistia i també les eleccions al Parlament estaran en l'ordre del dia a la sessió de control del govern espanyol. De tot plegat, n'estarem molt pendents aquest matí al món a RAC1, perquè, com dèiem, tot plegat coincideix amb l'última estratègia del PP, que ha posat en marxa tota la seva maquinària per congelar l'amnistia al Senat.
Que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución.
La portaveu del PP al Senat, Alicia García, anunciava així una maniobra que pot afectar l'entrada en vigor de l'amnistia i, per tant, condiciona de ple la campanya electoral catalana i, de retruc, la candidatura de Carles Puigdemont. Però què és exactament el que han fet els populars? Doncs imposar la seva majoria absoluta al Senat per activar una fórmula inèdita fins ara a la política espanyola per intentar posar traves a la llei d'amnistia. En aquest cas, el Senat demana al Congrés que faci marxa enrere amb l'amnistia i retiri la llei. La cambra considera que el Congrés va passar-se de la ratlla amb la tramitació de l'amnistia i li demana una rectificació. Si no arriba, cosa que sembla poc probable, podria ficar-hi el nas al Tribunal Constitucional i tot plegat faria que l'entrada en vigor de l'amnistia s'enterrarís encara una mica més. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El PP fa un moviment inesperat per frenar l'amnistia al Senat. Es treu un as de la màniga per escenificar Maduro contra la llei, però serà això molt soroll per no res. Aquest conflicte entre òrgans constitucionals difícilment aturarà l'amnistia. Això sí, obligarà el Constitucional a intervenir-hi directament. El procediment és el següent. El Senat ara demana al Congrés que faci marxa enrere amb la llei. Això no passarà i, per tant, el Senat demanarà empara al Tribunal de Garanties, que donarà encara més marge. Això podrien ser un parell de mesos més i, és clar, això afecta de ple la campanya electoral catalana i la possible candidatura de Carles Puigdemont. Sigui com sigui, el govern espanyol deixa clar que la maniobra del PP és foc d'encenalls, que no va enlloc. Félix Bolaños els acusa directament.
Están convirtiendo el Senado en un freno a la actividad parlamentaria. Es decir, el Partido Popular ha convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista.
El moviment del PP, per cert, s'entén més tenint en compte la pressió de Vox perquè els populars moguessin fitxa. L'extrema dreta demanava directament que la mesa del Senat rebutgés la llei d'amnistia.
Tot i aquest moviment d'última hora i en espera de veure com es concreta aquest possible retard de la llei d'amnistia, Esquerra fa una crida a la calma i assegura que això no canvia res i que la tramitació de la normativa tira endavant. Sobre el que implica aquest moviment del Senat per l'amnistia i pel calendari electoral, diversos experts jurídics donen per fet que farà que s'allargui l'aplicació de la llei, Víctor.
En una entrevista i a la nit al 9C de RAC1, el catedràtic de Dret Constitucional de la UB, Xavier Arbós, parlava més o menys d'un mes de retard i no descartava que, tot i així, Carles Puigdemont pugui arribar a temps pel debat d'investidura i dura després de les eleccions catalanes.
I el que es tracta és d'aconseguir que es retardi l'aprovació de la llei d'amnistia. Jo crec que això significarà segurament afegir un mes més a les previsions. Ara, si la perspectiva del dubte és si es presentarà o no el senyor Puigdemont, jo crec que aquest mes que se li afegeix encaixa en tot el que pot donar de si el debat d'investidura al Parlament de Catalunya.
Aquest moviment del PP, però, no és l'únic mal de cap per al govern espanyol pel que fa a l'amnistia, i és que, segons explica l'ABC, el Consell General del Poder Judicial té previst aprovar demà el seu informe sobre l'amnistia i, finalment, assegurarà que la llei és anticonstitucional.
La proposta de reforma del finançament autonòmic que ha llançat la Generalitat ja té el no del govern espanyol. Pere Aragonès plantejava ahir recaptar tots els impostos amb un model semblant al basc, però la Moncloa ja hi ha tancat la porta. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, adverteix a Esquerra que, si vol negociar res del finançament, ho haurà de fer amb totes les comunitats autònomes.
Vienen propuestas por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Creo que en este marco es en el cual debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto.
Com dèiem, és un sistema semblant al concert basc, però en què Catalunya també seria solidària amb la resta de comunitats autònomes. Des del Palau de la Generalitat creuen que aquesta seria la millor manera per acabar amb el dèficit fiscal i l'infrafinançament crònic, diuen, que pateix el país. Adrià Santasusagna.
El govern vol que Catalunya tingui la clau de la caixa de tots els impostos, que recapti el 100% i no només gestionar el 9% que fa actualment. Això vol dir gestionar l'IVA o l'IRPF, entre d'altres. Amb aquest sistema, la Generalitat calcula que es duplicarien els diners recaptats, passant de 25.000 a 52.000 milions d'euros. Uns diners necessaris per acabar amb l'infrafinançament i poca inversió a Catalunya, ho explica la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
Avui presentem un canvi de paradigma, un gir de 180 graus per deixar enrere dècades d'injustícia. Un model de sobirania fiscal plena, que comporta que la Generalitat assumeixi tots els impostos generats a Catalunya, la seva recaptació i la seva gestió.
Ara bé, no tots els diners es quedarien a Catalunya. El govern transferiria una quantitat a la Moncloa pels serveis que fan aquí i també s'obriria un fons per donar a les comunitats autònomes més necessitades. A Palau, de moment, no hi posen percentatges. Sigui com sigui, asseguren que aquest model és just i servirà per acabar amb el dèficit fiscal.
Aquesta proposta de nou model de finançament tampoc ha agradat gens ni mica a Junts per Catalunya, que acusa el govern govern de Pere Aragonès de fer campanya a través de la Generalitat. Ho lamenta el seu secretari general, Jordi Turull.
Que ens estem trobant amb un govern que ha convertit el Palau de la Generalitat en una oficina electoral, en una seu d'un partit d'oficina electoral, fent anuncis que ja no són ni seriosos ni creïbles, perquè ho podien haver fet durant aquests 5 anys i no han fet res, i en canvi amb una deixadesa de funcions increïble respecte a allò que la gent espera que els hi arribi i que no poden esperar.
Turull també avisa a la Moncloa que no acceptaran negociar un nou finançament amb la resta de comunitats autònomes. Això és precisament el que reclamen territoris com Madrid, que demana responsabilitat al govern espanyol i rebutja cap negociació bilateral entre Catalunya i l'Estat. I encara en política, la ultradreta es podria convertir en la segona força del Parlament Europeu. És el que diu l'enquesta de l'Espanyol sobre les eleccions europees, que també diu que les formacions conservadores i les dretes radicals podrien sumar 157 escons, convertint-se, com dèiem, en el segon grup del Parlament Europeu, a només 20 cadires del primer, que seria el Partit Popular Europeu.
Dins d'aquests grans grups trobem partits com Vox, Germans d'Itàlia, de Giorgia Meloni, o Reagrupament Nacional Francès, de Marine Le Pen. L'any 2019 no hi va haver entesa entre conservadors i dretes radicals, però ara fa anys que les negociacions estan en marxa. Per la seva banda, el Partit Popular aconseguiria el doble d'eurodiputats si les eleccions europees se celebressin avui mateix, aprofitant la desaparició de Ciutadans. El sondeig també pronostica una caiguda de 4 punts del PSOE i un resultat a la baixa de l'independentisme. Junts passaria de 3 cadires a només una i la coalició d'esquerres, amb Esquerra Republicana i el BNG, cauria 2 punts.
Sí, sí. 45. Al Regne Unit, la princesa de Gales continua centrant l'atenció mediàtica, ara per dos motius. D'una banda, hi ha sospites que podria haver manipulat una altra foto que es va publicar fa gairebé un any, en aquest cas una imatge en què hi apareixia Elisabet II, i de l'altra, perquè s'ha sabut que membres del personal de la clínica de Londres on van operar Caterina van intentar accedir al seu historial mèdic. L'hospital ja ha obert una investigació. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. El diari The Mirror diu que hi ha sospites que com a mínim una persona va voler accedir a l'historial mèdic de la princesa. Això podria implicar una possible violació de la confidencialitat de la pacient, és a dir, un delicte criminal. La clínica, que és la mateixa en la qual recentment es va tractar el rei per una operació de pròstata, manté silenci per garantir, diu, la privacitat dels pacients. Més enllà d'aquesta qüestió, ara també hi ha dubtes sobre si Kate Middleton hauria retocat una altra fotografia familiar. És una foto de la reina Elisabet II envoltada dels seus nets. La van publicar l'abril passat, quan la reina hauria fet 97 anys. Ara la l'agència Getty Images l'ha revisada i ha dit que va ser millorada digitalment.
Tornem a Catalunya perquè la Federació de Càmpings ha portat a la justícia el decret de sequera. Asseguren que la prohibició d'omplir piscines està provocant molta inquietud entre els clients. El sector tem que la mesura acabi derivant en cancel·lacions i grans pèrdues econòmiques.
És per això que demanen al Tribunal Superior de Justícia que obligui el govern a donar-los una alternativa. Els càmpings proposen que els establiments turístics puguin fer com les indústries i presentar plans d'estalvi on justifiquin com podrien compensar l'aigua que gastarien amb les piscines. El sector també demana una reunió amb el Departament d'Acció Climàtica per estudiar-ho.
Passen gairebé 2 minuts de 3:15 i avui els funcionaris de presons es tornen a mobilitzar per protestar contra l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric una setmana després del crim. Ara bé, no ho fan als centres penitenciaris, sinó que centraran els seus esforços en una gran concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 11 del matí per interpel·lar el govern de la Generalitat directament. Tot i això, tampoc es descarta que els treballadors d'algun centre optin per repetir la protesta de forma aïllada sense el suport dels principals sindicats del sector. De moment, però, no en tenim constància. Tot plegat després que la treva que hi va haver ahir no servís ni de bon tros per resoldre el conflicte. Les posicions entre treballadors i govern continuen igual de lluny.
Els funcionaris mantenen que no s'asseuran a la taula fins que no hi hagi dimissions a la Conselleria de Justícia i demanen al president Pere Aragonès que, si no pleguen ni la consellera Gemma Ubasart ni el secretari de Mesures Penals, Amán Calderó, sigui ell, sigui Pere Aragonès, qui els destitueixi.
El govern, per la seva banda, continua pujant el to contra els funcionaris. Creuen que estan travessant una línia vermella i deixen clar que no pensen fer dimitir ni Calderó ni Ubasart. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, és contundent.
Tallar un cap d'un responsable, que a més és una eminència, que és un referent, que ha sigut algú que ha treballat, ha fet créixer i ha impulsat el model penitenciari de Catalunya, el model que és un model que funciona, que és el model en el que confiem i és el model que necessita Catalunya, no pot ser en cap cas la línia vermella per començar a negociar. A partir d'aquí, tot el que necessitin, tot el que vulguin, tot el que calguin.
De fet, el govern creu que és una falta de respecte que els sindicats els hagin plantat fins a 4 vegades. Asseguren que els funcionaris, a més, estan vulnerant els drets dels presos. L'Audiència de Barcelona podria comunicar avui si permet que Dani Alves surti de la presó. Ahir es va fer la vista per estudiar la petició de llibertat provisional i el futbolista, que va comparèixer a través de videoconferència, va voler deixar clar davant del tribunal que no té cap mena d'intenció de fugir de l'estat.
Alves, condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, ja ha complert una quarta part de la condemna i, segons la seva advocada, creu en la justícia i s'ha compromès a seguir amb el procediment fins al final. Ara bé, tant la Fiscalia com la defensa de la víctima consideren que el risc que Alves acabi marxant al Brasil continua sent elevat.
I un últim apunt, perquè quan no fa ni una setmana que s'ha començat a aplicar la llei que regula els lloguers a les zones tensionades, comencen a aparèixer els primers buits legals. Avui el periòdico explica que els usuaris o les immobiliàries que tinguin edificis sencers, tots els pisos del bloc, podrien quedar fora del topall que afecta els grans propietaris.
Recordem que la normativa marca que les persones que tinguin almenys 5 propietats als 140 municipis tensionats rebran aquesta qualificació i hauran de limitar els seus preus a aquells que assenyala l'índex de referència. Doncs bé, el diari explica que això no té en compte els propietaris de blocs sencers que, sumant tots els pisos, no superen els 1.500 metres quadrats. Si estan per sota d'aquesta xifra, es comptarà com si només tinguessin una propietat i, per tant, podran mantenir el preu que tenien fins ara, encara que estigui per sobre de l'índex.
Sí, sí, 50. Els esports. El Barça desconfia del comitè de competició i creu que podria deixar Xavi Hernández sense clàssic contra el Real Madrid. És per això que els blaugranes ja han mogut peça i han presentat al·legacions per la vermella directa que va veure diumenge contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, primer de tot, Sánchez Martínez va ensenyar-li groga a Xavi per protestar i just després el va expulsar en vermella directa per la mateixa raó. Avui competició farà pública el càstig al tècnic del Barça i en principi no hauria de passar dels dos partits. Ara bé, com que a Xavi ja el van fer fora en la primera jornada de Lliga contra el Getafe, existeix la possibilitat que el seu càstig arribi a ser de 3 partits per ser reincident. Fins ara hi ha 3 entrenadors que aquesta temporada han acabat expulsats més d'una vegada. Un d'ells és Michi, el tècnic del Girona. De moment, cap d'ells se'ls ha aplicat aquest agrejón de la reincidència. Si a Xavi li cauen 2 partits, arribaria just a temps pel clàssic al Bernabéu. En canvi, si li cauen 3 partits, es perdria aquest duel tan important per la lluita per la Lliga.
Mentrestant, el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, continua amb el seu calvari amb les lesions.
Sí, el belga encara no ha jugat aquesta temporada perquè a l'estiu es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre i a pocs dies de reaparèixer ara s'ha trencat el menisc de l'altre genoll i diu adéu al que queda de temporada. I això no és tot. Abans de Nadal, el central austríac David Alaba també es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre i ara ha hagut de tornar-se cap a Àustria perquè veu com la seva recuperació va més lenta del que s'esperava. I vinculat amb el Madrid i amb els vídeos, en aquest cas que Real Madrid Televisió fa contra els àrbitres, Dani Carvajal ha assegurat a la Copa que no comparteix el seu parer. Segons els diaris de Madrid, aquests vídeos no agraden a dins del vestidor i ara Dani Carvajal, un dels capitans de l'equip, ho ha fet públic i ha aprofitat per trencar una llança a favor de l'arbitratge.
Creo en la profesionalidad de los árbitros y aquí todos nos equivocamos. Por ejemplo, en Valencia pues ha criticado mucho a Gil Manzano, pues ha podido cometer un error, pues ha cometido un error, ¿qué voy a hacer? Yo también cometí un error y no metieron gol. Hay que también ser persona y valorar que es una profesión muy difícil y que a final de temporada hagas un balance y hi ha dies que s'equivoquen a tu favor i dies en tu contra.
A tot això, els àrbitres ja no callen davant les crítiques del Real Madrid. El club va denunciar Juan Martínez Munuera per passar per als, segons ells, insults contra Vinícius en el partit del camp de l'Osasuna. I ahir el comitè va assegurar que els àudios del partit desmenteixen la versió del Real Madrid. De fet, resulta que el delegat de la federació, que hi havia al Sadar, sí que va recollir aquests insults i que, per tant, l'àrbitre no va ser negligent, tal com afirma el club blanc.
I alguna cosa més?
Sí, que avui el Barça femení juga la nada dels quarts de final de la Champions al camp del Brann de Noruega a les 9 del vespre i en directe a RAC+1. El seu hipotètic rival a la semifinal sortirà del guanyador del Chelsea-Ajax. Ahir l'equip anglès va deixar la feina mig feta guanyant 0-3 en el primer partit. I a la volta a Catalunya, avui Tadej Pogacar ja sortirà com a líder en la tercera etapa. L'eslové és el gran favorit per guanyar la cursa i ahir va signar la seva primera exhibició. Va guanyar Vallter després d'atacar a 6 quilòmetres de la meta i ja té prop d'un minut i mig d'avantatge sobre el segon classificat, que és Miquel Landa. Avui, nova etapa d'alta muntanya entre Sant Joan de les Abadesses i Portainer.
6:53. Fem una pausa i de seguida tornem.
Avui, a dia, la taronja amb un 30% de descompte. Per només 3,89 € la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Jo abans, quan feia la declaració de la renda, tenia la sensació que pagava de més. És que no sabia mai si em deixava alguna cosa per deduir o desgravar. Però ara que sóc de Legalitas, estic tranquil·la, perquè tinc un advocat fiscalista que la fa i la presenta per mi.
Fes-te de Legalitas i serà el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. 900-106-08.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
1, 20, 28, 32 i 49, i els sols, el 3 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6:55. A aquesta hora, Si és la gent, la secció de Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'home de les plantes.
Soc l'home a qui se li moren les plantes, les d'interior i les que tinc al balcó de casa i al principi llueixen verdes. Jo intento parlar amb elles perquè no sé qui em va dir que les paraules més boniques revifen fins i tot els vegetals més moribuns. Cada vegada que ve a casa la Míriam, contempla les plantes amb una barreja de llàstima i retret. He buscat tutorials per YouTube, he preguntat a ma mare si aquesta necessita sol, si aquesta l'he de regar, però diria que aquestes plantes no volen viure al meu costat. Així que vaig decidir, després de llançar el darrer cadàver, viure sense plantes. Va coincidir amb l'època que la Míriam venia més a casa i sempre s'ho feia venir bé per parlar de les plantes i insinuar que si no sabia cuidar un vegetal, com ho faria amb un mamífer? Jo creia que parlava d'un fill, la metàfora era prou clara, però en el fons parlava d'ella. I ara que fa uns mesos que la Míriam ja no ve, m'encantaria que veiés com les plantes, les noves que he comprat, són verdes i grosses i no se'n moren. Tot al contrari, de mica en mica han ocupat el menjador, una part del lavabo, i són elles, sense compassió, les que em fan fora de la meva vida.
I escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dimecres.
En el 2017, 5 mujeres acusaron al célebre cómico y productor Louis C.K. de acoso sexual en un artículo que se publicó en The New York Times. Él reconoció que era cierto. 6 años después, el documental Louis C.K., perdón o no, reexamina el caso y las consecuencias que tuvo. Por un lado le tenemos a él. 9 meses después ganó un Grammy. Llena el Madison Square Garden y hace giras mundiales con un espectáculo en el que sigue bromeando sobre masturbarse delante de mujeres. Por el otro, en el documental aparecen varios testimonios sobre cómo les afectó a ellas emocional y profesionalmente. Es un análisis sobre la cultura de la violación y la de la cancelación, y una reflexión sobre las burlas que las mujeres siguen teniendo que soportar cuando señalan el comportamiento de un tipo poderoso y considerado genial por sus fans, a los que no les importa lo más mínimo lo que haya hecho. Louis C.K., perdón o no, es imprescindible y está en Movistar Plus.
Sí, 58.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I anem ara amb el diàleg. Marc Sagués, bon dia.
Bon dia. Una crònica de l'Arnau Mañé tranquil·litza a tots aquells que dubten que l'amnistia s'aprovi ben aviat.
El Senat, com a mínim, recordem que hi ha majoria absoluta del PP, el Senat el que farà és congelar la llei,
com a mínim, dos
minuts.
Doncs aquesta és la jugada mestra.
Ai, dos minuts, perdona. Dos mesos.
I sembla que el nu del John Cena a la gala dels Oscars va descol·locar molta gent, entre ells alguns locutors de RAC1 que no saben pronunciar el seu nom.
I després va haver un moment d'impacte, que és el nu, el que s'ha fet viral, del John Cena.
És un lluitador,
no? Del John Cena.
Total, que s'ha plantat un senyor vestit de Madelman, que s'llama John Cena.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC 1.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi Punes o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.